Són les 8 del matí. Bon dia des de Pals.
Bon dia per anar en compte amb els refredats. L'ambient fresc o fred del matí i la nit contrastaran amb un ambient càlid al migdia.
Supermatí. Ràdio Capital de l'Empordà. Dani Cortés.
Avui us hem de parlar d'un relleu històric a Castellplatja d'Aro. Fixeu-vos. Des de 1991, Joan Giraud no havia perdut cap sessió d'investidura posterior a les eleccions municipals. Des de 1991. Des de llavors ha estat alcalde ininterrompudament, excepte durant 3 anys. Durant 3 anys en què va haver una moció de censura i el PSC la va guanyar. La moció de censura es va fer el 2009. Les eleccions havien estat el 2011, el 2008, entre 2009 i 2011, que van ser les següents. Joan Giraud no va ser alcalde, però el 2011 va revalidar l'alcaldia i va guanyar, de manera que va poder tornar al despatx de l'alcaldia. El 2008, la sessió d'investidura, ell la va guanyar, tot i que va haver aquesta moció de censura posterior. En canvi, fixeu-vos com a partir de dissabte qui serà alcalde serà Maurici Giménez, amb qui parlarem avui en aquest programa, i serà alcalde gràcies a un pacte que a Barcelona hi ha alguns que el somien, un pacte entre el PSC, entre Esquerra i els Comuns, amb l'ordre diferent, en aquest cas amb el PSC a l'alcaldia, però un pacte que a Barcelona és impossible. Per què a Platja d'Aro és possible? Doncs perquè no estem sota els focus mediàtics de tot arreu. I aquí es poden fer pactes pensant en el poble i pensant en la ciutat, sobretot. Ja ens deia l'altre dia, ara l'escoltem, ja ens deia ahir la Montse Rovira d'Esquerra Republicana que clar, que hi ha gent que els diu per què pacteu amb els del 155? Doncs perquè aquí volen posar el poble per davant i tenen la prioritat de donar un canvi a Platja d'Aro amb el seu projecte, que de seguida contrastarem amb Maurici Giménez i que s'haurà de comprovar en els propers 4 anys, si dona temps, perquè a les qüestions municipals la moció de censura està a l'ordre del dia. Caldrà comprovar durant els propers 4 anys si aquest canvi és a millor o a pitjor. Són les 8 i pràcticament 3 minuts. Això és el Supermatí, transmet Ràdio Capital de l'Empordà en connexió amb Extra FM, Costa Brava i Ràdio Bisbal.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Com dèiem, Joan Giraud deixarà de ser alcalde de Castellplatja d'Aro. Gerard Tascats, bon dia.
Bon dia. Pacte d'esquerres per fer fora Joan Giraud a Platja d'Aro. Hi haurà un tom històric arran d'un pacte tripartit d'esquerres encapçalat pel PSC. Maurici Giménez serà el nou alcalde i regidor d'Hisenda, Règim Interior, Comunicació i Seguretat Ciutadana. Montse Rovira, d'Esquerra Republicana, serà la primera tinent d'alcalde i regidora d'Acció Territorial i Urbanisme. I l'històric Pedro Torres, de la Vall d'Aro en Comú, serà el tercer tinent d'alcalde i regidor d'Esports, Infància i Joventut.
Joan Giraud, mentrestant, no dimitirà, tot i haver perdut l'alcaldia.
Així ens ho deia en declaracions a Ràdio Capital de l'Empordà.
No, jo no he dit mai que dimitiria. Campanya electoral, doncs, el dia de la cloenda, doncs, que vaig fer l'exposició de la cloenda de campanya, vaig dir molt clar per tots els assistents que hi havia, no, els mitjans que ho poguessin recollir, que si l'opció era, doncs, tenir que treballar a l'oposició, doncs que estava disposat a treballar.
I atenció, perquè a Palafrugell podríem estar molt a prop del pacte definitiu que faci Josep Pi Ferrer, alcalde. Recordeu que la setmana passada us vam explicar que hi havia un acord amb Som Gent de Poble, de Joan Vigues. Aquests sumen 9 dels 11 regidors necessaris, 10 dels 11 regidors necessaris, i faltava un. S'estan converses amb Junts per Catalunya i, segons informa Esquerra Republicana, hi hauria un preacord que s'ha d'acabar d'aprovar avui. Per tant, en quan estigui aprovadíssim i presentat, us l'explicarem per no deixar lloc a dubtes i per explicar-vos també quines posicions ocuparà cada partit. Sabem que Esquerra Republicana té pràcticament garantida l'alcaldia de Palafrugell. detingut a S'Agaró per saltar-se un control triplicant la taxa d'alcohol.
El cotxe anava molt ràpid i amb els llums apagats. Va sortir de la via i va acabar xocant contra un arbre. El van detenir, però el jutge el va deixar en llibertat amb càrrecs.
Pals amplia el servei de bus fins a les platges amb 10 noves parades.
L'Ajuntament de Pals posa en marxa aquest dissabte un servei de bus de la Sarfa que amplia l'itinerari 23 del servei regular, reforçant amb expedicions que arribaran fins a les platges del municipi. S'afegeixen 10 noves parades a les 5 que ja existeixen. El servei estarà disponible del 16 de juny al 15 de setembre, diàriament des de les 7:30 fins a la 1:30 i des de les 4 de tarda fins a 8:45 del vespre. Durant el dia en passaran 7 busos.
I arriba el Planta de Pals.
Aquest cap de setmana tindrà lloc una nova edició del Planta de Pals, un esdeveniment amb l'arròs de Pals com a epicentre de tot plegat. El tret de sortida es produirà el dissabte amb la 22a plantada tradicional de l'arròs a Mas Carles. A les 10 hi haurà una esmorzar de pagès i de germanor, i a les 11 es realitzarà la plantada. Serà la tarda de 5 a 8 del vespre quan es faran passejades amb carruatge de cavalls.
I també arriba el Festival de Curtmetratges de l'Escola d'Adults de Sant Feliu de Guíxols. Eugènia Güell, bon dia.
Bon dia, ja és la desena edició. Aquest any també, a més, es podran votar les pel·lícules i s'estrenarà la pel·lícula Colònia, en memòria de l'humorista Josep Coll.
L'espectacle inaugural de la 24ena, és que m'han posat amb números romans i això, ja sabeu que tu has de mirar dues vegades. De la Fira del Circ número 24 al carrer, a la Bisbal d'Empordà, serà a càrrec de circ La Compeny. És així, no, Eugènia?
Sí, encara no ha sortit la programació completa, això serà el dia 20 de juny, però de moment ja s'ha avançat això. La companyia presentarà la Bisbidon, una proposta de circ tècnicament impecable, farcida d'humor i adrenalina amb música en directe.
Diumenge 16 de juny torna el Gat Bornaix, el festival de les Cabarres que cada any omple de cultura el monestir de Sant Pere de Sant Miquel de Cruïlles. Manel Magrinyà, bon dia.
Bon dia des de la Borgonya. Pels que no hàgiu escampat uns dies la boira com jo, us trasllado un oferiment que no podeu deixar d'atendre. I és que torna el Gat de les Gavarres, i ho fa amb...
un vermut poètic a càrrec del rapsoda i poeta barceloní Josep Pedrals, els Kids for Mars, el quartet Maria Lluïsa, Pol Fuster. Un any més us convidem a visitar el monestir de Sant Miquel de Cruïlles durant la jornada cultural del Gat Bornaix.
Serà aquest proper diumenge, 16 de juny.
Serà aquest diumenge 16 de juny, nosaltres hi serem i voldrem anar perquè del cartell, tot molt interessant, però ens ha cridat l'atenció els Kids from Mars, que els hem entrevistat alguna vegada en aquesta ràdio i que són molt bons. Després de la pluja d'ahir, l'ambient ha refrescat molt. Albert Aparicio, avui, però, torna el sol, no?
Hola, bon dia. Sens dubte, el protagonista del temps d'avui és l'ambient fresc, o fins i tot fred a primera i darrera hora del dia, a l'interior de la comarca. Les temperatures mínimes, al voltant dels 7 graus, contrastaran amb màximes que avui ja superaran els 20 graus, ja que el dia serà força assolellat. Demà també dominarà el sol o el cel amb pocs núvols i la temperatura, especialment la màxima, anirà pujant progressivament al llarg de la setmana.
Les principals notícies del Baix Empordà. Al minut, a radiocapital.cat.
No tens aire condicionat?
Vine a Grup Carrera. Tenim més de 50 models diferents per triar. Vine i t'assessorarem.
Ah, i a preus de magatzem. Aire condicionat i Hyundai Inverter per només 379 euros.
Grup Carrera. Més de 50 botigues al teu servei. Més informació a grupcarrera.com.
La diferència entre casar-te o fer que sigui inoblidable es diu Restaurant Alcanti. La diferència entre un sopar o un sopar es diu Restaurant Alcanti. La diferència entre un banquet o un gran banquet Es diu Restaurant Alcante i és diferent per la seva cuina, pel servei i per un entorn privilegiat. Vine a comprovar la diferència entre un restaurant o el Restaurant Alcante a l'hotel Alga de Calella de Palafrugell. Informa-te'n o fes la teva reserva al 972-61-70-80 i a novarahotels.com.
Les 8 i 10 minuts, tombi històric a l'alcaldia de Castellplatja d'Aro. L'històric Joan Giraud deixarà de ser alcalde arran d'un pacte tripartit d'esquerres encapçalat pel PSC i amb Esquerra Republicana i la Vall d'Aro en Comú. L'acord es va presentar i al matí el candidat socialista Maurici Jiménez serà el nou alcalde.
Jiménez serà l'alcalde i regidor d'Hisenda, Règim Interior, Comunicació i Seguretat Ciutadana. Montse Rovira, d'Esquerra Republicana, serà la primera tinent d'alcalde i regidora d'Acció Territorial i Urbanisme. L'històric Pedro Torres, de la Vall d'Aro en Comú, serà el tercer tinent d'alcalde i regidor d'Esports, Infància i Joventut. Joan Giraud, dels Junts per Catalunya, va guanyar les eleccions el 26 de maig, però ha empatat a 5 regidors amb Maurici Jiménez, del Partit Socialista. Ja els dies següents de les eleccions, Jiménez explicava a Ràdio Capital que hi havia sumes que els podien dur a l'alcaldia. El pacte entre el PSC, Esquerra i la Vall d'Aro suma 9 dels 17 regidors, la majoria absoluta exacta. Maurici Jiménez va explicar en roda de premsa que van decidir buscar alternativa a Giraud des de ben aviat.
El que sí que vam tenir clar des del mateix diumenge que van acabar les eleccions municipals i vam tenir els resultats és que en el moment en què havíem de parlar amb Junts per Castellplatja d'Aro havíem de parlar d'igual a igual. I aquest igual a igual, que els resultats avalàvem i que els 5 regidors i 5 regidors doncs, ens donaven aquesta igualtat, per nosaltres havia de representar poder parlar de l'alcaldia. En aquest sentit ens vam trobar que en les diferents trobades amb l'alcalde, amb en Joan Giraud, doncs, aquesta postura era inamovible, aquesta negociació no podia portar a posar l'alcaldia sobre la taula i, per tant, tant ell com jo vam acordar obrir negociacions.
I Montse Rovira, d'Esquerra, afirma en declaracions de Ràdio Capital que han deixat de banda el fet que els socialistes són defensors del 155.
Hem tingut bona entesa amb l'equip de govern, amb els dos grups que hi havia, tant PSC com JxCat. Ha estat nosaltres a l'oposició i hem treballat plegats en diversos projectes i bé, doncs sí que és cert doncs, que el PSOE, 155 i tot això, però insisteixo, és un pacte del poble per al poble, per rellençar el poble, i a nivell de país és obvi que tothom té les seves idees i tothom podrà defensar les seves posicions.
Pedro Torres, en canvi, assegura que posen per davant les polítiques.
Nuestras prioridades pasaban por un pacto, lógicamente un pacto que tuviera, como decíamos, pues una prioridad clara como son las personas y el territorio. Aparte, lógicamente, de la afinidad con el resto de grupos, una afinidad de grupos progresistas, de izquierdas, que es lo que nos ha motivado, pues, lógicamente, apostar por este pacto de gobierno en el cual creo que todos priorizamos los programas y los proyectos, es en lo que hemos quedado, y algo muy importante, creo que todos priorizamos la unión entre las personas que forma este nuevo pacto y este nuevo equipo de gobierno, ¿no?
Joan Giraud és alcalde de Castellplatja d'Aro des de 1991, amb l'excepció d'entre 2009 i 2011 per una moció de censura. Una mostra de la rellevància del paper de Joan Giraud és que ha guanyat tots els plens d'investidura que s'han fet des de llavors, també el del 2008, tot i que el 2009 li van arrabassar l'alcaldia. Gerard.
Aquest pacte, però, no agafa per sorpresa Joan Giraud, perquè en una entrevista a Ràdio Capital ja va comentar que amb una suma de 9 o més, tothom pot ser alcalde. Tot i això, Giraud no ha descartat formar part de l'oposició i donar el suport en aquells projectes de municipi. Això ho ha explicat a Ràdio Capital de l'Empordà.
No, jo no he dit mai que dimitiria. Campanya electoral, doncs, el dia de la cloenda, doncs, que vaig fer l'exposició de la cloenda de campanya, vaig dir molt clar per tots els assistents que hi havia, no, els mitjans que ho poguessin recollir, que si l'opció era doncs, tenir que treballar a l'oposició, doncs que estava disposat a treballar.
Doncs això és el que ens deia en Joan Giraud aquí al programa, de fet a Ràdio Capital, en declaracions que va recollir en Gerard Escaig. Amb qui hem de parlar ara és amb el futur alcalde de Castell-Platja d'Aro, amb Maurici Jiménez. Senyor Jiménez, bon dia.
Hola, molt bon dia.
La primera pregunta és obligada. Joan Gireu porta a l'alcaldia de Castell-Platja d'Aro des de 1991, amb l'excepció de 3 anys. Quina responsabilitat suposa per qui li toca succeir-lo?
Home, està clar que en Joan Giraut és un gran referent d'alcalde al Baix Empordà, un referent com a veí que està al capdavant de la responsabilitat de guiar el poble a Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró durant molts anys, i al qual els veïns li han donat la confiança durant molts anys seguit, i això significa que ha fet moltes coses bé pel poble. Per tant, un referent des d'un punt de vista polític i un company que tindrem en aquest cas en aquesta legislatura a l'oposició a tenir molt en compte.
Fixi's, i ho dèiem abans de la portada, el pacte que han signat vostès, PSC, Comuns i Esquerra Republicana, i aquí el voldria a molts altres llocs del país. Per què és possible, per exemple, a Castell-Platja d'Aro i no és possible a Barcelona?
Doncs miri, jo ahir ho parlava amb una amiga que viu a Barcelona, que em felicitava per el pacte, i que precisament em comentava o feia la mateixa apreciació que em feies tu ara, i jo li deia que els pobles són una altra cosa. Nosaltres, per davant de tot, ens hem sentat en una taula persones, veïns del poble, amb inquietuds per millorar el nostre municipi, i crec que això ha fet doncs que poguéssim prioritzar allò que són els valors primordials que han de primar un govern local, que és com millorem el nostre poble i com fer millor la vida dels nostres veïns. En grans ciutats, en capitals, entenc que la cosa és molt més complexa perquè entra doncs, una visió molt més mediàtica de la política, molt més condicionada a mirades nacionals, i això segurament fa que alguns pactes, com poden ser el nostre model, doncs, siguin més complicats d'assolir.
Ja que m'ho treu vostè, la qüestió nacional, diuen que cadascú tindrà la seva... A més, escoltava Montse Rovira explicar-nos-ho, que cadascú tindrà la seva pròpia posició i això no ha afectat el pacte. Abans d'aquestes eleccions, de fet, abans del període electoral que va començar amb les del 28 d'abril, a la façana de l'Ajuntament de Castell-Platja d'Aro hi havia una pancarta que reclamava la llibertat dels presos polítics. Aquesta pancarta hi tornarà, es va retirar per petició de la Junta Electoral durant el període electoral. Ara que s'ha passat aquest període electoral, la pancarta tornarà?
Bé, de fet, la setmana passada, si no crec recordar malament, dijous o divendres, ja va tornar a ser posada per part de l'alcalde, diguéssim. Nosaltres la idea que tenim és la següent, no només per la pancarta, sinó tots els temes que facin referència a temes supramunicipals. La idea és que nosaltres, i el que farà Esquerra Republicana, i això es farà segurament en el proper ple que pertoqui, és ratificar doncs, o demanar que es ratifiqui que el municipi és un municipi que vol donar suport doncs el que d'alguna manera des d'Esquerra es consideren els presos polítics i des d'alguna manera ficant aquesta pancarta al que és la façana de l'Ajuntament, i nosaltres ho portarem a votació de plenari. Per tant, si el plenari a mi em diu que aquesta pancarta s'ha de mantenir, jo com a alcalde, que entenc que haig de governar per tothom, haig de fer cas al que representa el plenari, que és la representació dels nostres veïns.
Ja farem les sumes després. Senyor Jiménez, també és una bona notícia, entenc, que aquest pacte pel PSC, que manté representació amb dues alcaldies, Ullà i Castell-Platja d'Aro. Com valora els resultats del PSC a la comarca i la implantació que pugui tenir? Amb mals resultats, s'ha de dir, a Palamós, mals resultats també a la Bisbal, però primera força a Palafrugell, on tot apunta que no podrà mantenir l'alcaldia. Com a principal referent dels socialistes al Baix Empordà, quina via han de seguir a partir d'ara per poder recuperar el poder que tenien fins no fa gaire?
Bé, jo penso que el projecte del Partit dels Socialistes de Catalunya al Baix Empordà ens surt reforçat d'aquestes eleccions. Sí que és cert que hi ha projectes locals que surten millor reforçats que altres, i això significa que cal treballar-ho, i l'única forma de treballar en l'àmbit local, i jo ho entenc d'aquesta manera, doncs és amb candidats, amb llistes, amb persones aglutinades a l'entorn del nostre projecte, que siguin properes al poble, que siguin properes als seus veïns, que detectin les necessitats a peu de carrer i que les traslladin a un programa hi ha una acció de govern. I, per tant, penso que la forma de reforçar i de reforçar-nos com a partit doncs, és de fer bandera d'allò que hem sigut sempre, que és un partit municipalista.
Si parla, de seguida parlem de qüestions de programa, o sigui, de qüestions d'acció de govern a Castell-Platja d'Aro, però si parla amb, i aquí ho hem fet amb altres dirigents socialistes de la comarca, ens n'adonem que la realitat, el pensament pel que fa a la qüestió nacional és molt diferent a la que podem escoltar de líders del país, líders catalans en els socialistes. Què ho fa i si no consideren que aquesta visió a favor potser de l'autodeterminació en alguns casos, a favor d'un referèndum, en contra que hi hagi presos, no veu possible que es pugui exportar al Partit Socialista de tot el país?
Bueno, en tot cas, jo vull recordar que el PSC, com diu el propi nom, és partit dels socialistes, i això significa que tots els que són socialistes i que militem en aquest partit són els que construïm la visió del socialisme català. Lògicament, la visió del socialista català, del Baix Empordà, del que pot ser a comarques gironines o del que pot ser l'àrea metropolitana de Barcelona, és diferent, per consideracions, per vida, per mirada, per experiència, per cultura, per una sèrie de consideracions pròpies que fan que siguem un partit molt plural i molt transversal. I crec que això és el que realment durant molts anys ens ha donat peu a poder ser un partit central en l'àmbit català, i això és el que volem seguir sent. Per tant, totes les mirades són necessàries, tots els valors que representem els diferents socialistes aglutinats a l'entorn del PSC aportem, i per tant penso que tots aportem el granet de sorra i que per això estan els òrgans de decisió interns en l'àmbit del Consell Nacional, en l'àmbit de l'Executiva Nacional i en l'àmbit de les federacions, com perquè tots aportem la mirada d'allò local cal per participar de les decisions que es porten a nivell nacional.
Quina serà la primera decisió de Maurici Giménez en quan a partir d'aquest dissabte esdevingui alcalde?
Bé, primera decisió serà complicat perquè hi feia una petita reflexió amb alguns companys que els deia hi ha tantes coses a fer que hem de traçar plans de ruta molt concrets per als propers 4 anys com perquè realment tinguem la capacitat d'assolir tot allò i tots aquells reptes que ens hem posat sobre la taula. El que és cert és que per poder actuar i per poder fer que les accions que volem tirar endavant puguin ser possibles, necessitem mans que ens ajudin a fer-les, i això significa primer de tot doncs començar a treballar de forma interna amb els que són els caps d'àrea, els caps d'unitat, i per tant una miqueta de reorganització com perquè tots tinguem una mirada col·lectiva des d'un punt de vista dels propis treballadors de l'Ajuntament, però també de la part política, de saber on volem estar, cap on volem anar i de quina manera volem aconseguir. Per tant, estic segur que les primeres setmanes seran d'organització, i estic segur que serà important que anem trobant mica en mica doncs companys en la part interior de l'Ajuntament, diguéssim, que ens ajudin, com no pot ser cap altra manera, a anar consolidant el programa de govern que tenim.
Com s'imagina Castell-Platja d'Aro d'aquí 4 anys?
Me'l vull imaginar, lògicament, millor. Me'l vull imaginar amb habitatge que doni la possibilitat als nostres joves de quedar-se a casa nostra en comptes de marxar a pobles veïns, perquè no tenim doncs habitatge de primera residència on els nostres joves puguin anar a viure. M'imagino't un comerç que hagi pogut sortir reforçat d'aquesta crisi que s'està acabant, però que ha canviat els models de compra, de venda i de turisme. M'agradaria pensar que som capaços de revifar el nostre espai urbà per fer-lo més atractiu, i per tant reptes importants per fer-nos millor com a poble turístic, però també per fer millor la vida dels nostres conciutadans.
Castell-Platja d'Aro mateix, a diferència d'altres pobles, és un municipi que no té qüestions altament polèmiques. Sí que hi ha la gestió, processos que s'han d'anar fent, canvis comercials, la gestió del turisme, de la qualitat del turisme. Cap on hauria d'anar el turisme de Castell-Platja d'Aro? Quines accions concretes es plantegen per evitar, per exemple, que hi hagi inseguretat a les nits a l'estiu, que es pugui sortir de festa amb tranquil·litat, que la festa tampoc no sigui la base del turisme de Castell-Platja d'Aro. Quines accions es duran a terme en aquests 4 anys?
Bé, jo primer, apuntant una mica el que dius, jo crec que no tenim un problema d'inseguretat a la nit, En tot cas, sí que és veritat que en les nits d'estiu multipliquem la presència de gent gairebé per 120, perquè passem d'una població de 12.000 persones a una població població de 120.000, i per tant això significa que aquesta presència significa més molèsties per als veïns que hi podem residir tot l'any, però lògicament en som conscients de que això són molèsties temporals i que volem tenir-les perquè significa que el poble funciona. Dit això, tenim dos espais de treball importants, un que ja està en marxa des de fa 2 anys i que s'ha d'anar consolidant, que és tot el que fa referència al pla de comerç, i aquí va des d'una línia de revitalització urbanística de tot l'entorn de les galeries comercials i de mesures d'ajuda a la competitivitat del nostre petit i mitjà comerç, i això està en marxa i esperem que en els propers 2 anys que tenim per endavant doncs realment hi puguem fer canvis que saltaran a la vista. I per un altre costat tenim una qüestió turística. Hem de definir-nos com una destinació madura, que és el que som, però anar a buscar un client i un turista específic. Això ho hem de fer de la mà dels professionals, ho hem de fer de la mà dels allotjaments, ho hem de fer de la mà de les empreses de serveis turístics. Per això tenim a sobre la taula doncs la idea que diguéssim que ja estava en els pressupostos d'aquest any de poder tirar un pla estratègic de turisme. Això que ens ajudarà a definir el client objectiu, el visitant objectiu, i a agafar-nos de la mà amb els privats per dir, mira, volem fer una campanya específica, important, per exemple, al sud de França, i volem treballar-ho. Bueno, doncs això lògicament requerirà que la inversió privada es mogui cap al client francès, però també que l'administració pública, i en aquest cas l'Ajuntament, doncs facis campanyes específiques en aquesta zona. Per tant, nosaltres amb ganes de treballar, d'anar a buscar el que ha de ser el nostre visitant estrella quan és temporada mitjana, i per tant, per allargar aquestes temporades i provocar aquesta desestacionalització que parlem moltes vegades, i per tant crec que hi ha objectius molt clars i reptes a assolir i ganes d'assolir-los, la veritat.
Perfecte. Senyor Jiménez, ens apuntem totes aquestes promeses i tots aquests objectius, i d'aquí uns mesos ens emplacem a contrastar-los amb...
Estic segur que sí serà. Molt bé.
Moltíssimes gràcies i que tingui molta sort durant el mandat.
Doncs gràcies a vosaltres. Bon dia.
Que vagi molt bé. Els Mossos d'Esquadra van detenir diumenge 9 de juny, a la matinada, un home de 28 anys, veí de Sant Feliu de Guíxols, que es va saltar un control policial quan triplicava la xifra d'alcohol permesa. Està acusat de 2 delictes contra la seguretat viària per conduir temeràriament i per circular amb una taxa d'alcohol penalment punible i multable, Gerard.
El control policial estava muntat a les 4 de la matinada a la carretera 253 en el punt quilomètric 41. Això és dins del terme de Castellplatja d'Aro i S'Agaró, quan els Mossos d'Esquadra van fer indicacions al conductor perquè parés. Es va aturar a uns metres, va fer marxa enrere bruscament i va girar cap a un carrer perpendicular. La policia el va seguir. El cotxe anava molt ràpid i amb els llums apagats. Va sortir de la via i va acabar xocant contra un arbre. La patrulla va veure que l'home estava il·lès i en fer-li la prova d'alcoholèmia va donar un resultat positiu de 0,78 mg per litre en aire expirat, més de 3 vegades per sobre del límit màxim permès, que en aquest cas era de 0,25. El detingut, que no tenia antecedents, va passar el dia 10 de juny a disposició del jutge d'instrucció en funcions de guàrdia de Sant Feliu de Guíxols, que va decretar la seva llibertat amb càrrecs.
Podrien haver passat altres coses, La propera vegada, tal com deia una resposta a les xarxes socials, la propera vegada potser no és un arbre. Així que anem en compte. Les 8:28. L'Ajuntament de Pals posa en marxa aquest dissabte un servei de bus de la Sarfa que amplia l'itinerari 23 del servei regular, reforçat amb expedicions que arribaran fins a les platges del municipi. S'afegeixen 10 noves parades a les 5 que ja existeixen. El servei estarà disponible des del 16 de juny fins al 15 de setembre, Gerard.
Diàriament, des de 8:15 fins a 2:15 i de les 4 fins a 8:45 del vespre, passaran 7 autobusos diaris pels punts més estratègics i transitats del municipi, segons ha explicat l'Ajuntament de Pals en un comunicat. El preu del bitllet serà d'1,75 € per trajecte, amb una tarifa diària de 4 euros per adults i 2 per nens de 4 a 12 anys. A més, hi haurà una tarifa diària per fer viatges il·limitats per incentivar les famílies a utilitzar el transport públic. Els menors de 4 anys viatjaran de forma gratuïta. L'alcalde Sergi Brull assegura que la línia s'havia quedat insuficient durant el període d'estiu per cobrir les necessitats del municipi. Les parades i el recorregut d'aquestes expedicions són Càmping Mas Patotxes, Pals, Can Pedrés, Masos de Pals, Supermercat Jodofi, Càmping Cipsela, Càmping Neptuno, Golf Beach, Càmping Interpals, Platja Gran, Torre Mora, Golf de Pals, Pàrquing El Grau, Càmping Playa Brava, Bases d'en Coi. Continuen de tornada a Golf Beach, Càmping Neptuno, Càmping Cipsela, Supermercat Jodofi, Masos de Pals, Can Pedrés, Pals i, per acabar, Càmping Mas Patotxes.
Doncs ja sabeu, aquesta línia d'autobusos de Pals. El cap de setmana del 15 al 16 de juny també a Pals tindrà lloc una nova edició del Planta de Pals, un esdeveniment amb l'arròs de Pals com a epicentre de tot plegat.
El tret de sortida es produirà aquest dissabte amb la 22a plantada tradicional de l'arròs a Mascarres. A les 10 hi haurà un esmorzar de pagès i de germanor. A les 11 es realitzarà la plantada. A la tarda, de 5 a 8, es faran passejades amb carruatge de cavalls. El diumenge, però, de 10 a 3 quarts d'11 es posarà en marxa una ruta amb el trenet al Xiulet de Pals. A més, durant els dos dies, el nucli antic de la vila acollirà diverses activitats i tallers vinculats a la història de l'arròs al segle XV, així com un mercat de productes. El Planta de Pals s'ha consolidat com una cita molt suggerent a les comarques de Girona, tal com ha explicat l'Ajuntament en un comunicat.
I el Festival Cultural del Gat Bornaix, que se celebra al monestir de Sant Pere de Cruïlles, ha esdevingut ja un clàssic de començaments d'estiu. I aquest diumenge torna amb força amb un cartell de luxe, Manel Magrinyà.
Doncs així és. La meravella arquitectònica que és el monestir de Sant Pere de Cruïlles obrirà com cada any diumenge 16 les seves portes amb un munt d'activitats. I enguany ho farà amb l'exposició del fotògraf Vicenç Rovira, que durarà tot el dia. A les 12 de migdia hi haurà un vermut poètic a càrrec del poeta i rapsoda Josep Pedrals. A les 5 de la tarda, visita guiada gratuïta al monestir. I a les 6, la música que es presenta una de les organitzadores del festival, la Concept Sabater Andreu.
Els primers a pujar a l'escenari seran una joveníssima banda de Planes, els Kids for Mars, un duet molt madur musicalment. Es diu d'ells que han vingut a revolucionar l'escena indie del panorama musical. Tot seguit, des d'Igualada, el quartet Maria Lluïsa. Es caracteritzen per fer un pop metafísic, vitalista, reflexiu i oníric. I per acabar, la sorpresa. Després de 10 anys, torna des de Cardona el nostre estimat Pol Fuster. Visca la música, visca la cultura i llibertat presos polítics.
Les entrades del concert les podeu adquirir per 6 euros per internet a tiquetea.com, un enllaç que trobareu al web de Ràdio Capital, o bé per 8 euros a taquilla el mateix dia del concert.
Perfecte. I... Ja és aquí la desena edició del Festival de Curtmetratges de l'Escola d'Adults Sant Feliu de Guíxols. Comença avui a partir de les 5 de la tarda. Es podran votar les pel·lícules preferides i hi haurà l'estrena d'una pel·lícula dedicada a l'humorista Josep Coll. Tot això acompanyats i acompanyades, esclar, de crispetes, a Eugènia Güell.
Que no faltin. Aquesta pel·lícula de Josep Coll es diu Collònia i, com deies, és en memòria de l'humorista i dibuixant Josep Coll i un petit homenatge al cinema casolà. A més, es podrà votar la pel·lícula preferida. L'escola, de fet, ha inaugurat dos canals a YouTube on hi haurà els projectes per poder fer-ne difusió. Des del centre s'ha animat a que es visitin aquests canals, ja que pretenen fer públics esdeveniments, notícies, activitats i propostes de l'escola i arribar més enllà, a un públic més divers fora de l'alumnat. De fet, el centre té una pàgina web, un blog dedicat també a tasques acadèmiques i fins i tot una pàgina de Facebook. I d'aquesta manera doncs, es vol fer arribar la història d'aquest centre que de fet ja té més de 40 anys d'existència. Per exemple, un dels canals es diu Fixa't i tu i està compost per vídeos educacionals centrats en aspectes gramaticals i ortogràfics de la llengua catalana.
Himàlaia parlarà. Avisàveu.
Per exemple, en aquest tros de vídeo s'explicaven els accents. D'altra banda, en el canal Ganxó es fa difusió de filmacions antigues o més actuals que expliquen històries amb clau d'humor de Sant Feliu de Guíxols i del CFA. Així doncs, les ganxoneries serien el tema estrella d'aquest canal, com són, per exemple, anècdotes locals o personatges més o menys coneguts. Però si ara mateix el visiteu, de fet, trobareu un vídeo de promoció justament del Festival de Curtmetratges.
I què fan? On vas? Al cine. I què fan?
Una pel·lícula.
I com es diu?
On vas?
I què vol dir?
On vas?
Al
cine que fa una pel·lícula. Com es diu?
Quo Vadis, el festival de curtmetratges, doncs, que, com veiem, per cert, es tracta d'una activitat més de difusió d'aquest centre fora de les aules.
Aquesta és l'actualitat informativa d'avui. Per cert, per començar, avui hem d'estar molt pendents del Tribunal Suprem, perquè avui té el dret a l'última paraula la consellera torruellenca Dolors Bassa. En principi, si no s'allarga la cosa demà, avui els presos tindran l'última oportunitat per parlar, tenen 15 minuts. En teoria, les defenses normalment demanen o prefereixen que no es facin servir aquests temps de paraula, però en aquest cas imaginem que sí que voldran dir alguna cosa. En tot cas, ho seguirem en directe a Ràdio Capital. Això per una banda. Per altra banda, molta sort a tots els qui ara esteu anant cap a la selectivitat. Cap a la poder, bueno, cap a l'examen que us permetrà saber si podeu entrar a la carrera o no l'any que ve. Molta sort, que vagi molt bé, tranquil·litat, perquè al final això és molt més fàcil del que ara us pot estar semblant. Són les 8:35, el Ràdio Capital ara mateix és l'hora del comentari. El de la pianista palafrugellenca, la música palafrugellenca, Clara Peia.
Hola, sóc la Clara Peia i m'agradaria parlar-vos de la plataforma Fruit amb Justícia. La podeu seguir per Twitter, podeu mirar tot el que estan fent, és molt interessant. La plataforma Fruit amb Justícia es dedica a lluitar per garantir els drets de les persones temporeres que venen a collir fruita a Catalunya. I en realitat van per tot Espanya, però bueno, ara actualment estan a Catalunya collint fruita a les Terres de Lleida. Aquesta plataforma lluita per garantir els drets bàsics, que són el d'allotjament, el d'una vida, bueno, un contracte laboral digne, no? Que, bueno, aquestes persones estan molt lluny de tenir un contracte laboral digne. N'hi ha moltíssimes que no cobren les hores que no treballen, per exemple, quan plou, s'hauria de garantir un 20% del salari, i aquestes persones no cobren, fan jornades, tot i que el seu contracte diu que són de 10, que ja és més de lo normal, fan jornades de 12, 14 i 16 hores sota el sol, reben moltes picades de diversos insectes i després es van a dutxar, com que no tenen lloc on dutxar-se, doncs es dutxen amb les aigües que estan plenes de pesticida, que són les aigües de l'agricultura, i que els hi provoquen malalties bastant fortes. També és veritat que aquesta plataforma és molt interessant perquè també protegeix a tota la pagesia que sí que fa les coses bé i que contracta i que dona allotjament i que paga les hores extres i que paga les hores, doncs, el preu que s'han de pagar. Per tant, que no fa una explotació de tot el que seria la immigració que ve normalment des de l'Àfrica subsahariana, doncs, a fer diners. I jo crec que és molt interessant aquesta associació, és molt interessant que en feu un ull a la pàgina web i que ho mireu, perquè des de fa molts anys cada any hi ha temporers que es moren a Catalunya, ja sigui per insolacions, atacs de cor, suïcidis o inclús en el canal sempre troben alguna persona morta, i crec que bueno, entre totes hauríem de garantir un segell de fruita que garantís no només fruita ecològica o biològica, que això ja és una cosa que es fa molt, sinó sobretot una fruita que tingui una garantia de dret social. I res, us animo molt a que entreu a la web i que conegueu la plataforma.
I podeu recuperar aquest comentari a la web radiocapital.cat. Fa 15 anys, avui fa 15 anys, 25 anys, disculpeu, 25 anys, que un 12 de juny, tal dia com avui, es va fer aquell referèndum on el 69% dels palamosins van evitar que s'urbanitzés la platja de Castell. La ser una iniciativa impulsada per Salvem Castell, aquella entitat que va lluitar per vèncer totes les dificultats per intentar aconseguir salvaguardar aquest tros de natura. I avui al Supermatí volem recordar-ho amb en Rafael Bonillo, que és portaveu d'aquesta associació Salvem Castell. Senyor Bonillo, bon dia.
Bon dia.
Expliqui'm, com hauria estat la platja de Castell, la platja aquesta única, una de les úniques platges verges del Baix Empordà, com hauria estat la platja de Castell sense aquest referèndum i sense aquesta plataforma de Salvem Castell?
Doncs Castell estaria urbanitzada. Hi ha dos sectors, la plana i el paratge. La plana haguessin fet un camp de golf amb hotels i tot el que acompanya els camps de golf. I a la part de muntanya, diguem-ne, hi haurien 300-400 cases, o sigui, Castell no seria el que és ara.
Clar, una persona, és a dir, una associació pot decidir fer un referèndum, ara segurament si SOS a Costa Brava decidís fer un referèndum sobre la urbanització de diferents punts, com Sarriera, Cadaqués, segurament sortiria que no. Es votaria en contra d'aquesta urbanització, però clar, això després necessita una traducció política, una traducció urbanística, administrativa. Com es va fer aquesta traducció, com es va aconseguir urbanísticament i administrativament que aquests projectes no tiressin endavant?
Bé, primer per la mobilització popular, i això que en aquella època ja parlem de fa 25 anys del referèndum i 27 de quan van començar la lluita. Doncs, per una banda, la mobilització popular, que va ser molt important i que va ser la que va recollir les signatures, va fer tota la campanya i va fer la sensibilització, i després una peça clau va ser portar-lo a nivell judicial. Sense aquest suport judicial, potser encara estaríem esperant la no urbanització de Castell. Va ser molt important portar-ho a nivell judicial.
I què va fer aquesta aportació judicial? Perquè hi ha molts casos que ara mateix estan judicialitzats al Baix Empordà, per exemple, el del Golfet, que decaurà la sentència d'un dia d'aquests.
Bàsicament, en portar-lo a nivell judicial, que nosaltres dèiem que Castell havia de ser no urbanitzable, doncs va fer que, una vegada guanyat el referèndum del 12 de juny, ara fa 25 anys, en què l'Ajuntament fa la tramitació a sòl no urbanitzable i ho passa a la Generalitat, a Urbanisme, doncs la Generalitat a Urbanisme diu: oh, fins que no hi hagi sentència judicial, doncs nosaltres no mourem res. Això va arribar al 2001, ja a nivell de Suprem, inclús, que va dir que Castell era no urbanitzable. I llavors, a partir d'aquí, la Generalitat es va veure obligada a desencallar el tema i a protegir Castell.
Sense el referèndum, això hauria estat possible?
Sí. De fet, nosaltres, quan vam recollir signatures, eren les 13.124 signatures, eren que Castell es declarés no urbanitzable, per integrar-lo dins el Pla d'Espais d'Interès Natural i perquè es dotés d'un pla de protecció per la zona. I això es podria haver fet sense consultar la població. El que passa que l'alcalde de llavors, en Josep Ferrer, va, en lloc d'iniciar la tramitació en presentar les signatures, doncs va decidir consultar-ho a nivell de referèndum. I llavors va ser una peça clau perquè després el poble havia parlat i havien de tirar endavant el que havia dit la gent, no?
Què en podem aprendre del que va passar fa 25 anys a Palamós?
Ostres!
Com ho podem adaptar a l'actualitat? Creieu que aquesta situació es pot repetir, es podria repetir un referèndum com aquest? S'hauria de tornar a fer?
És que va ser molt, molt interessant analitzar-lo a nivell polític, perquè una vegada fet el referèndum de Castell, després es va canviar la llei perquè no es poguessin fer consultes d'aquest tipus a nivell de referèndum. És a dir, que algú li va sentar malament el resultat del referèndum i va fer que canviessin la llei. L'anàlisi és ben clara, no? que els propietaris de castell eren poders econòmics molt grans i que teníem molta sintonia amb els poders polítics que teníem, no?
És a dir, que ara mateix no es podria repetir un referèndum com aquest?
No, 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 no. O sigui que la valoració política jo crec que és molt interessant en aquest sentit.
Home, sí, sí, això és fort, eh? Que després sí. d'una acció com aquella ara no es permeti fer referèndums. En aquell moment es va considerar que la platja de Castell estava en perill. Hi ha pocs paratges sí. com la platja de Castell ara mateix a tota la Costa Brava. I el mal que s'està fent, per exemple, a Sarriera no és l'únic, o sigui, és constant.
Sí, sí. Exacte. Sarriera, Pineda d'Engori, i en altres zones, el Golfet, i tants altres llocs. Sembla mentida que després de l'experiència de Castell, que val a dir que fa 25 anys no hi havia crisi i hi havia boom turístic, o sigui, encara té més mèrit. Això indica que la gent a aquell espai se l'estimava molt, perquè no només l'estimava la gent de Sant Joan i de Palamós, sinó que la gent de Vall-llobrega, la gent de Mont-ras, la gent de Palafrugell. I llavors sembla mentida que amb l'experiència aquesta, en què també tot allò que va significar en aquella època també es va col·laborar a crear consciència i que a nivell polític doncs ja no es votessin els mateixos partits polítics que hi havia, doncs sembla mentida que amb els nous governs, diguem-ne, no s'hagi après la lliçó en aquest sentit. Les agressions urbanístiques a la Costa Brava són realment importants i sembla i hi ha sectors turístics que veuen que espais com Castell realment doncs, aporta molta gent, no? I això és el que s'hauria de tenir en compte. Hi ha pocs espais com Castell i la crítica i la decepció és veure que a nivell d'administracions locals això encara no es té clar. O sigui que creiem que poder sí que caldria haver-hi una estratègia a nivell supramunicipal, però és que no hi és ni una cosa ni l'altra.
D'acord. Per tant, sense voluntat política i també sense voluntat també això de poder fer referèndums, aquesta situació és difícilment traslladable a l'actualitat.
Bueno, lo trist és que s'està produint bastantes agressions urbanístiques i que no s'aturen. I llavors creiem que estimar-se el país no és fer precisament això que estan fent tant les administracions locals com la Generalitat, que això hauria de pressionar molt perquè no passés.
Rafael Bonillo, portaveu de Salvem Castell, aquesta plataforma que avui fa 25 anys participava i impulsava aquest referèndum sobre el futur de la platja de Castell. Que tingui molt bon dia, que tinguem molta sort tots plegats i que d'aquí 25 anys no haguem de lamentar que urbanitzacions com la que s'havien de fer a Castell es facin a molts altres llocs i ja haguem de donar la nostra Costa Brava per perduda. Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies i penseu que nosaltres, quan veiem en l'actualitat Castell i com ho gaudeix la gent, doncs encara som més conscients d'allò que vam fer fa 25 anys.
Claríssim, queda claríssim. Que tingui molt bon dia i molta sort.
Vinga, gràcies. Adéu.
Són les 8 i 48 minuts. De seguida parlem amb la Maria Teresa Calabús, de la llibreria del Cucut de Torroella, que ens explicarà les novetats literàries d'aquesta setmana. Abans, uns segons de publicitat i de seguida tornem.
A Ràdio Capital t'oferim el matí perfecte amb informació, música, entreteniment, concursos...
Jo ara estaria tranquil·lament dormint al llit, perquè això de fer el matí capital està molt bé, eh?
I amb en Marc Clapés. No tot podia ser perfecte. De matins n'hi ha de moltes classes, però nosaltres tenim el millor.
Ràdio Capital, la ràdio de l'Empordà.
Matí Capital, de dilluns a divendres, de 9 a 12.
Necessites canviar la nevera?
Vine a Grup Carrera. Tenim més de 150 models diferents perquè triïs el que més t'agradi.
Ah, i a preus de magatzem. Combibalai A++ per 429 euros.
Grup Carrera. Més de 50 botigues al teu servei. Més informació a grupcarrera.com.
Ja queda molt poquet per la primera gran festa de l'estiu a la Costa Brava. Els dies 22 i 23 de juny, el Festival Ítaca programa una doble nit de concerts amb... Els Catarres, Oques Grasses, Doctor Prats, Berri Xerrac, Roba Estesa, Lil Dami, Pupiles i DJs de prestigi per allargar la festa fins a la matinada. El dissabte 22 i el diumenge 23 de juny, celebra la revetlla a Ítaca Sant Joan. Últimes entrades a itacacultura.cat.
Cada matí, de 8 a 9, és el moment de posar-se al dia.
L'alcalde de Sant Feliu de Guíxols, Carles Motes, va aprofitar
la visita... i Sant Antoni ha donat llum verda definitiva al projecte...
Detingut un jove per presumpte robatori violent a una senyora gran a la Bisbal d'Empordà.
Calonja comença a construir l'ampliació de les dependències de la policia local.
Al Supermatí t'expliquem tot el que et cal saber. Les notícies més destacades del Baix Empordà. Entrevistes amb els seus protagonistes. Perquè no te'n perdis cap detall. Supermatí, el despertador informatiu de Ràdio Capital. De dilluns a divendres, de 8 a 9. Ràdio Capital, la teva referència informativa al Baix Empordà.
Obre la porta a una segona residència a l'Empordà. Coneix els nostres pisos des de 127.500 euros. Informa de servihabitat.com o a una oficina CaixaBank.
Tota l'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
La ràdio de l'Empordà.
Som al Supermatí, som a Ràdio Capital de l'Empordà i tenim al telèfon la Teresa Calabús. Teresa, com estàs? Bon dia.
Bon dia, bon dia. Estàs bé, vosaltres?
També, també, sí, sí. Amb ganes de parlar de llibres i amb ganes de que ens expliquis, que ens recomanis, que ens facis recomanacions, les recomanacions que ens fas cada dimecres. Jo, per cert, ara estic llegint un llibre molt xulo que recomano a tothom, que és Històries de Londres, del periodista Enric González. Per la gent com jo, que ens encanta la ciutat, us l'he de recomanar perquè és boníssim.
Doncs em prenc nota. Avui me'l recomanes un llibre a tu a mi. Perfecte, gràcies.
I tu què ens recomana?
Mira, jo us recomanaré, més que un sol llibre, us parlaré d'un autor, perquè moltes vegades aquí a la llibreria ens trobem amb gent que, sobretot amb els que passen de l'edat entre 11, 12, 13 anys, que ens diuen que els nanos s'han enganxat a col·leccions, Diari del Grec, Stilton, Penjada, una sèrie de col·leccions que quan sembla que se'ls hi acaben, també se'ls hi acaba el món, i queden una mica encallats en aquestes col·leccions. I tenen por, d'alguna manera, d'agafar altres obres. Els pares, quan ens demanen un canvi, també ens solen dir un llibre que sigui únic, un llibre especial, un llibre com una novel·la normal, que la comences, l'acabes i ja està, aquells personatges ja no te tornen a sortir. Això ens passa amb autors catalans, que tenim uns quants de molt bons, i sempre són un gran referent. Jordi Sierra i Fabra, Maite Carranza, Ana Manso, Maria Carme Roca, molts d'aquests autors. Doncs vull parlar d'en Jordi Folk, perquè aquest any ha tret el Premi Ramon Muntaner, aquest el 2018, i destacar una mica, de tant en tant, un autor que potser en els adults no us diu res, perquè no ha escrit per adults, sinó que tot el que ha fet ha sigut infantil i juvenil. Té publicades una trentena d'obres, per tant, ja ens hauria de sonar aquest nom. Jordi Folk, a més, és fotògraf, és actor, actor i cantant, ha fet teatre, ha fet periodisme, locutor també, i ha acabat guanyant-se més la vida últimament, tot i que ara també escriptor, amb una agència de publicitat pròpia que es diu Folk Genius i companyia. Amb això us vull dir que hi ha escriptors catalans amb molta força, molta potència, que tenen molt a dir i que quan escriuen, escriuen amb missatge i volen donar algun d'aquests missatges. El llibre que ha tret el premi, que ha rebut el Premi Ramon Muntaner, és El noi de paper, que curiosament amb una simbologia constant parla de la unió entre les persones, amb la creativitat, amb la capacitat de ser millors a partir de la lectura, a partir dels clàssics i a partir de conèixer el món d'alguna manera. I si voleu us faig un petit resum d'aquesta obra perquè sí, cada un ho ha de descobrir i una petita lectura que no és gaire estona.
Sí.
Bé, és, la idea és tan esbojarrada i tan inverosímil com un grup de nens amb una població, posem a Tunísia, per exemple, o al Marroc, que fan un avió de paper, tots els nens de l'escola, uns 200 avions de paper, i els llencen cap a l'horitzó perquè volin, i alguns cauen en el mar, alguns cauen aviat, però n'hi ha un que no està prou, diguem, senyalat al traç de del plec del paper, i quan està volant aconsegueix el mateix avió de paper convertir-se en un ocell, i aquest ocell arriba fins a Praga. Praga no hauria de ser una casualitat, o jo crec que no és una casualitat, perquè us he parlat de que en Jordi Folch havia fet fotografia, doncs té una exposició extraordinària, que l'he mirat a internet, el que he pogut, que es diu Praga, tota la bellesa del món, i és una exposició fotogràfico-literària, que diríem. A partir de textos d'escriptors sobre Praga, ell ha fet les imatges, les fotografies, i han ajuntat i han exposat junts aquest text amb la imatge. Per tant, Praga, dedueixo que és una de les ciutats que Jordi Folch l'ha inspirat més, i és on va parar aquest ja ara ocell de paper. I aquest ocell de paper aterra, entra a dintre d'una llibreria de Praga. Aquí ja no us dic res més. Tot continua sent original, fantàstic i ple de metàfores que venen a portar-te cap a el que Jordi Folch et vol comentar, que és qui són els grans clàssics, quins són els valors humans que ens poden unir, que ens poden evitar doncs, guerres, o poden evitar bullings, i poden evitar intoleràncies, i en canvi ajuden cap a la solidaritat i el respecte i la pau.
Llegim-ne un fragment, si vols.
Va, el fragment de com els nens comencen a fer l'avió de paper. Per tant, situeu-vos en una població, ja et dic, Marroc, per exemple, El mestre els diu als nens: en el dia d'avui, i juntament amb diversos centres escolars d'arreu del món, des de Madrid, París, Lima, Caracas, Washington o San Francisco, milions de nens enviem els nostres avions al món com una crida a la pau, a la concòrdia entre els pobles, per tal que els poderosos no oblidin mai els petits i els febles. Des del nostre campament de refugiats en terra de ningú, fills d'una guerra oblidada i fins i tot separats pel mur de la vergonya, ens sumem a l'arribada del nou mil·lenni amb una gran abraçada al món. Que els nostres humils avions siguin portadors d'alegria i que en aquest únic cel que ens acull comparteixin les nostres penes, mussitin les nostres oracions i participin del nostre desig que aquest sigui un mil·lenni en què s'enfondrin els murs entre els homes i que els uns i els altres ens reconeguem com a germans. Bé, veig que amb aquest text ja us heu fet una idea del que us he comentat.
Sí.
I bé, aquesta seria la recomanació, la de buscar autors que escriuen des de l'estómac, des del desig de compartir valors i des del desig no de moralitzar ni de donar lliçons, però sí d'ajudar a aprendre i ajudar a veure els valors que ens poden millorar la societat.
Perfecte. Teresa, que tinguis molt bon dia i molt bona setmana, i parlem dimecres que ve.
Molt bé, que, moltes gràcies, fins
que
aviat.
Que vagi molt bé, fins aviat.
Adéu-siau.
El Supermatí està acabant. Però encara tenim uns segons per saber com està sortint ara el mateix el sol pel Baix Empordà. I ens ho explica l'Albert Aparicio.
Temps assolellat, però amb un ambient fresc a primera i darrera hora del dia. La temperatura màxima s'anirà recuperant progressivament al llarg dels propers dies. Demà també lluirà força el sol en presència de pocs núvols i ascens de la temperatura.
Ascens de la temperatura. Això ens ve de gust a alguns, tot i les conseqüències que tingui. Tot i que la pluja d'aquests dies, no, només d'ahir, ha anat prou bé. Fins aquí el supermatí, que tornarem demà. Tornarem demà a explicar-vos totes les novetats. Us explicarem la declaració de Dolors Bassa davant del Tribunal Suprem. Us explicarem novetats en qüestions d'eleccions i de debats electorals i pactes. I de seguida, Marc Clapés amb el Matí Capital.